Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Ha comportat una crisi sanitària sense precedents que ha posat contra les cordes el sistema sanitari. Però, a banda, ha afectat directament a les butxaques de moltes famílies que han perdut la feina o s'han vist afectades pels expedients de regulació temporals d'ocupació. Una realitat que ha portat a les ONGs que es dediquen a ajudar les persones més vulnerables que hagin hagut d'intensificar els seus programes. És el cas de la Creu Roja de Sabadell, que ha quadruplicat les atencions alimentàries a les famílies. Xavi Miralles, responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Mireia, gràcies a vosaltres.
La setmana passada explicàvem que la Creu Roja havia hagut d'assumir part de les noves famílies que han vingut a demanar ajuda al rebost. Com s'ha assumit tota aquesta gestió de les famílies que s'han d'ajudar en aquestes ajudes alimentàries?
Doncs bé, amb un esforç molt gran, no?, per part de la institució, per part de Creu Roja Sabadell. Bé, el Covid-19, diguem, les conseqüències de la pandèmia ja són molt palpables des de fa dies i no toca més que remengar-se a fer el que ja feia Creu Roja, que a més és una entitat, com sabeu, d'emergència, i havíem de ser en aquesta situació. I sobretot això, molt esforç, amb incorporació de nou voluntariat, que per sort ens està ajudant moltíssim, i arremangant-nos molt i fent, sobretot, doncs, alguns grans dispositius, com sabeu, com ara Fira Sabadell, per exemple.
Clar, les ajudes alimentàries s'han multiplicat per 4. Ens dieu que heu passat de les 214 a les 1.040. Clar, són xifres realment, aquest matí dèiem a l'editorial del programa, no?, de cop de puny a la boca de l'estómac, no?, de veure tota aquesta gent que es troba en aquesta situació. Totes aquestes ajudes alimentàries, aquestes 1.040, s'estan repartint en aquests moments des de Fira Sabadell?
Sí, principalment sí. És el punt central de distribució que hem instal·lat des de fa uns dies. Sabeu que quan va començar la pandèmia ja vam estar a Fira Sabadell en un punt de distribució molt similar. En aquell cas es va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sabadell, com sabeu, la gent del rebost, que calia fer un dispositiu, diguem, de pressa i corrent, gairebé per la situació que s'estava generant. Més tard sí que l'Ajuntament i el rebost van decidir, creiem en bon criteri, repartir targetes moneder, no?, també per evitar el contacte, sobretot entre persones, el moviment, perquè al final hi havia tot el tema dels contagis. Bé, era quan estàvem en plena pandèmia, en plena expansió de contagis, i calia canviar el sistema, i ara un cop s'ha acabat aquest sistema, doncs tornem a fer un punt central a Fira Sabadell, on sí, efectivament, estem fent el repartiment de totes aquestes famílies, també de les noves.
Clar, com es gestiona aquest espai? Perquè entenc que s'han d'evitar aglomeracions al màxim possible, no?, i s'ha de tenir l'espai gestionat garantint aquestes mesures de seguretat tan estrictes, no?, que tenim aquests dies.
Sí, correcte, correcte. De fet, ens semblava ja un molt bon punt, no?, Fira Sabadell, perquè al final no trobes instal·lacions tan grans com Fira Sabadell a Sabadell. És molt complicat. A més, és un lloc central. A més, en el cas nostre ens quedava davant de la nostra assemblea, no?, del carrer Marquès de Comillas 99 que estem. És a dir, que l'espai juntava una sèrie de requisits que feien falta per fer un macrodispositiu com aquest. Com tu bé dius, el ser també un espai molt gran ens permet tenir en compte totes aquestes coses, poder preparar els lots, tenir molt espai precisament per tenir tants lots, pel moviment del voluntariat, perquè hi hagin els 2 metres de separació, les mesures d'autoprotecció, les mampares que hem posat. Bé, és un dispositiu, en definitiva, molt ben coordinat i molt ben preparat, i els usuaris, bé, han d'esperar el seu torn, es deixen aquests 2 metres de distància, s'han de netejar les mans amb solució hidroalcohòlica quan arriben, és a dir, hi ha mesures d'autoprotecció al final i de protecció per tothom, sí, les que marquen les autoritats sanitàries i també en aquest cas Creu Roja.
Aquest servei s'està fent amb cita prèvia?
Aquest servei, sí, els usuaris són avisats i saben, efectivament, els dies que han de venir i llavors ja s'adrecen a Fira Sabadell i sí, hi ha tota una sèrie de cita prèvia, llistats preparats i està tot, diguem, preparat i a punt, exacte.
Heu analitzat d'alguna manera des de la Creu Roja el perfil de persones que s'han incorporat d'alguna manera a aquestes bosses, per dir d'alguna manera, de famílies vulnerables, no?, que s'està donant aquest suport en l'àmbit alimentari. Heu establert alguna mena de perfil?
Bueno, creiem que hi ha una mica de tot, no? Al final aquesta situació ha afectat a moltíssimes famílies i segurament molta gent que no s'ho esperava, ningú esperàvem, no? Al final, una situació com la que ha generat el Covid. Sí que hem vist perfils de famílies monoparentals i que, per tant, tenen una estructura econòmica una mica més dèbil, no? I si no entra un ingrés a casa, les coses es compliquen molt. Llavors, moltes famílies afectades per ERTOs, sabeu que aquesta és una situació que s'ha donat, i s'ha donat en molts casos, no? I sabeu que els ajuts triguen molt a cobrar-se per diferents qüestions. Vull dir que al final sí que trobem diferents tipologies de famílies i és allò que tots ens hauríem de posar al cap, no? Que al final li pot tocar a tothom, és a dir, tothom podria estar en una empresa que pugui fer un ERTO. Segurament tots tenim gent al voltant que li ha passat i que, en definitiva, ens podríem trobar en aquesta situació, no? Per tant, són tipologies molt diverses, al final, i és una, com la crisi del 2008, que afectava moltes famílies diferents, de molts tipus. Aquí estem una mica igual, però sí persones que treballaven també en economia submergida, persones que podien treballar, no ho sé, en alguna casa fent neteja d'alguna llar, que no ho han pogut fer amb el confinament. És a dir, que en definitiva trobem una mica de tot.
Mm-hmm. Clar, i ara citaves tu la crisi del 2008, i és una de les coses que també us volia preguntar, no? La crisi del 2008, ho dèiem aquest matí, ens ha deixat una bossa de pobresa crònica, cronificada, ens ho dieu sempre quan feu els anàlisis. Temeu que aquesta crisi del coronavirus ens pugui deixar també algunes bosses de pobresa crònica, o aquest és el principal cavall de batalla, evitar al màxim que es produeixin aquestes situacions?
Sí, ara mateix estem com, jo crec, com totes les entitats socials que hi treballen, que ja estan abocades, intentant aturar el primer cop, que és evident, no? I segurament això ens podrà portar a famílies a situacions més cronificades, no? Fins que potser alguna família no es torni a estructurar tal com estava, no pugui tornar a trobar feina, és a dir que segurament hi haurà casos de tot tipus, famílies potser que ho passaran malament una temporada i llavors se'n sortiran, però segur que pel camí es quedarà altra gent. És a dir, que segurament passarà com el 2008, com deies, i jo crec que trobarem casos de tot, però també famílies que els hi tornarà a costar molt agafar, diguem, un camí de normalitat, sí.
Un dels punts d'atenció de Creu Roja, i pel qual parlem sovint, especialment quan les temperatures es tornen molt crues a l'hivern, és l'atenció al sense sostre. Entenc que durant aquest confinament del coronavirus i durant tot el que s'ha viscut, també s'ha mantingut aquesta atenció, no?
Sí, hem mantingut aquesta atenció. Com sabeu, també tenim un alberg provisional, temporal, contractat al final per l'Ajuntament de Sabadell i sota gestió nostra de Creu Roja Sabadell, un albert per 30 persones, que creiem que ha funcionat i funciona realment molt bé, i aquestes persones residents hi han pogut estar molt bé, han fet una millora molt, molt important, han tingut un seguiment farmacològic, evidentment és un espai on no es poden consumir tòxics i això comporta una millora, és un espai molt, molt gran, on no els hi fan les 5 ingestes diàries. I llavors, a més, al marge d'aquestes persones que són a l'alberg, que com et deia és un alberg per màxim 30 persones, hem estat atenent i estem atenent cada dia amb dos vehicles nostres a les unitats d'emergència social, ja ho són en d'altres ocasions, doncs una mitjana gairebé d'una cinquantena de persones, aproximadament, entre 50 i 60 al carrer o en infrahabitatges, no? De vegades són persones potser que tampoc volen marxar d'on són i no volen anar al recurs de l'alberg. Nosaltres intentem convèncer-les, però sí que estem fent seguiment d'aquestes persones també al carrer i també garantint els seus àpats, els dinars i sopars de cada dia, efectivament.
Per tant, de xifres estem parlant una trentena de places cobertes a l'alberg més una cinquantena de gent al carrer, o les places de l'alberg no estan cobertes?
No estan cobertes del tot. La veritat és que és una xifra també que oscil·la, perquè de vegades hi poden haver altes noves i de vegades hi poden haver baixes per diferents motius. A vegades també hi pot haver, per exemple, algun ingrés hospitalari, no? I que hi hagi alguna baixa. Sí que és com un requisit indispensable. Si tu entres a l'alberg no hi pots sortir. És un recurs que si entres no surts, és per estar-hi. Vale? I així també evitem que es puguin donar diferents casuístiques, no? I el que parlàvem dels consums de tòxics, mm-hmm, per dir alguna cosa, i aquestes persones puguin estar molt controlades. Però és una xifra que va oscil·lant. De moment no hem tingut un 100% de l'alberg encara, i ara no sé si podem estar parlant més o menys d'una vintena d'usuaris. Ja et dic, una mica amunt, una mica avall, la xifra va canviant.
Aquest alberg, no s'ha difós on està exactament, però sí que està en un equipament municipal, no? Amb la reobertura de tot plegat, amb el retorn a aquesta nova normalitat, no sé si esteu parlant amb l'Ajuntament per buscar una altra ubicació en cas que la ubicació actual s'hagi de fer servir per alguna altra cosa, no sé si esteu en negociacions en certa manera amb el consistori per aquesta situació.
Sí, com bé deies, ara moltes escoles que obriran i per tant s'hauran de buscar alternatives. Sí que estem en constant converses amb els ajuntaments. Nosaltres també som una entitat auxiliar dels serveis públics, per tant estem en contacte sempre amb els ajuntaments de la nostra zona, que sabeu que és Sabadell, Badia, Barberà i Sant Quirze, i sí que tenim contactes en aquest cas amb l'Ajuntament de Sabadell per veure com acabem d'articular això i per buscar una sortida i una solució aquestes persones, sí, sí.
Clar, perquè això pot ser, a l'entrada de fase 2 es pot complicar bastant la situació de l'alberg a dia d'avui, no?
Exacte, sí, al final estem en un lloc provisional, no? És un alberg temporal, en definitiva, i hi ha tant un equipament que té altres usos, i sí, fa falta estudiar amb l'Ajuntament com... Segur, bé, ja hi estan havent converses per veure què s'ha de fer amb aquestes persones i amb aquest equipament provisional, no? A veure on pot anar, doncs al final es farà, no? També, evidentment, no és una decisió que depèn només de Creu Roja, sinó també, com us deia, al final el que contracta l'equipament és l'Ajuntament de Sabadell, i al final també serà una decisió de l'Ajuntament de Sabadell.
Mm-hmm. També ha de ser una decisió de l'Ajuntament decidir si Sabadell necessita un alberg no temporal, és a dir, un alberg estable que compleixi aquestes funcions. En les darreries de l'anterior mandat s'havia parlat doncs, d'aquesta possibilitat. En aquest cas, el govern socialista i de Podem no estava a favor d'aquesta instal·lació d'aquest alberg doncs, fixa. Què en pensa Creu Roja? Creieu que, arrel del que s'ha viscut aquests dies, caldria disposar d'aquest alberg de forma fixa a una ciutat com Sabadell?
A veure, nosaltres, de l'alberg actual, al final només en podem dir coses bones, no?, de la gestió, com us explicava. Al final s'ha constatat una millora molt bona dels residents en general, no?, per tot el que us comentava, per totes les coses que tenen garantides i que no tenen a fora, i coses de vegades que poden semblar banals, no?, però que per ells són molt importants. És a dir, ens hem trobat en casos de persones que han celebrat el seu aniversari allà dins, que l'hem celebrat amb les persones que hi treballen a Creu Roja i voluntariat, han celebrat l'aniversari amb elles, i al final et diuen, ostres, és la primera vegada que celebro un aniversari, no? O que el celebro amb gent des de fa molts anys. És a dir, sí que hem constatat tota aquesta millora que us explicava, i nosaltres només tenim que paraules bones per tota la gestió i, vaja, la gestió que s'està fent i com està funcionant tot. Al final sí, però que tampoc és una decisió que depèn de nosaltres i que, com bé deies, el mandat passat sí que es parlava, no? Es començava a parlar d'un possible alberg definitiu, però ara mateix, al final, els colors polítics també canvien, les circumstàncies canvien, ara estem enmig d'una pandèmia i la situació ha canviat molt, i no ho sé, suposo que al final també serà una qüestió política que s'haurà d'anar parlant, consensuant, i veurem quin és el futur. Nosaltres tampoc, en aquest sentit, us podem dir massa, sí que estem molt contents de la gestió que n'estem fent, i l'Ajuntament sap perfectament que pot comptar amb nosaltres.
Parlaves al llarg de l'entrevista, ho has dit un parell de cops, no?, els voluntaris, que entenc que han estat molt importants en aquesta pandèmia. De fet, heu incrementat xifra de voluntaris, no?, coincidint amb aquesta pandèmia?
Sí, moltíssima, o sigui, hem incrementat moltíssim la xifra de voluntaris. De fet, jo et diria gairebé, Mireia, que hi ha hagut com un pas endavant generacional, no? Hi ha hagut una generació que en una situació molt complicada ha decidit fer un pas endavant, et parlo de la gent jove, i això ha sigut bàsic i està sent bàsic per tot el que estem fent, per tots els projectes que estem desenvolupant. Penseu que nosaltres, com moltes entitats de Sabadell, comptem amb un perfil de voluntariat molt diferent, de molts tipus, però sí que tenim un gruix important de gent que són persones ja prejubilades o jubilades, que quan arriben a aquest estat de la seva vida decideixen o necessiten seguir fent activitat i, per tant, passen a fer el pas per fer voluntariat, no? Clar, que ens hem trobat, com moltes altres entitats, que eren col·lectiu de risc i hi ha gent que s'havia de quedar a casa, no? Hem tingut la sort que se'ns han ofert moltíssimes persones i, de fet, si ara no erro les xifres, hem incorporat gairebé, des de l'inici de l'estat d'alarma fins ara, uns 200 voluntaris. Estem parlant de voluntariat molt jove que treballen d'una manera espectacular i que tenen molta energia i que han sigut claus, han sigut realment claus per fer el que estem fent i ens estan, de fet, ajudant moltíssim. És a dir, que pensa, per exemple, comparat amb l'any passat o el 2018, per exemple, estàvem parlant que en aquesta època havíem incorporat uns 25 voluntaris i voluntàries. Ara estem parlant de 200. És a dir, és una xifra espectacular i que diu molt de la gent jove, de qui a vegades no, es llencen missatges per criticar-la, diu molt de la implicació de la gent jove i al final de la implicació de la ciutadania també.
Xavi Miralles, responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres i també felicitats per la feina que heu fet tot aquest temps.
Igualment per la vostra feina, que sense vosaltres hauria estat molt difícil sobreviure aquests mesos. Gràcies, que vagi molt
bé. Gràcies a vosaltres. Adéu.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.